Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Els veïns de Gràcia no volen que quedi ni un local d'oci nocturn al barri. Així de contundent s'han mostrat a Ràdio Sabadell l'endemà que els propietaris dels establiments de la zona hermètica demanessin poder quedar-se, al·legant que la reducció de la seva activitat es traduïa també en una disminució de les molèsties. Des de l'agrupació de veïns de Gràcia asseguren que els problemes persisteixen i recorden als operadors que eren conscients que aquest moment arribaria. Joan Vives és membre de l'agrupació de veïns de Gràcia.
I ells tampoc no s'han preocupat de buscar una alternativa. A veure, el pla especial ja fa anys que es va aprovar. Sabien que arribaria un moment, que s'acabarien les llicències i que serien en una situació o d'il·legalitat o d'alegalitat. ¿Vale? Si no s'han preocupat això, a traslladar els locals o el que sigui, a veure, que no vinguin a fotre aquí les culpes ni a l'Ajuntament ni ens responsabilitzin els veïns.
Els veïns de Gràcia denuncien que els propietaris dels locals d'oci no han tingut una bona actitud en els últims anys ni han intentat minimitzar les molèsties al barri. Per això asseguren fer el compte enrere perquè les ordres de precinte s'estinguin a tots els negocis de la zona hermètica. Amb aquesta nova reacció a les ordres de precinte dels locals de Gràcia encetarem el Notícies migdia d'avui, però aquest dimecres 21 de febrer també ens deixa altres titulars que repassem a continuació amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I amb l'Aleix Graell, bon dia, Aleix.
Bon dia, Karen.
El Taulí necessita 200.000 euros per fer front al tractament i diagnòstic de les malalties minoritàries.
És el cost d'impulsar un laboratori capaç de produir miniòrgans on investigar els efectes de tractaments d'aquestes patologies, unes malalties incompreses, com ha apuntat al cap del grup de recerca de malalties minoritàries del Taulí, la doctora Montserrat Bosque, amb aquest exemple.
Sempre em recordaré una mare d'un malalt de fibrosi quística que es va morir després de 2 trasplantaments pulmonars als 25 anys d'edat. Em deia sempre, ojalá que Antonio hubiera tenido un càncer. Això és perquè de vegades costa molt ficar-te doncs, a la pell d'aquestes malalties. N'hi ha poques, la gent no les coneix, passen desapercebudes. Però fixa't, 20.000 persones a la nostra zona que tenen malalties minoritàries. O sigui, 20.000 casos, 20.000 gent, 20.000 famílies.
20.000 famílies, clar.
Que ho estan patint.
Aquest projecte serà el beneficiari de la Nit de la Ciència que tindrà lloc el 12 d'abril.
Els Amics de l'Òpera estrenen aquest vespre el gran repte d'aquesta temporada.
Es tracta de Don Carlo de Verdi, que es podrà veure a la Faràndula a les 8 del vespre. El muntatge també passarà per una desena de ciutats catalanes més dintre del cicle Òpera Catalunya.
D'aquestes notícies i d'altres en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, fem una aturada per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 12 graus a Sabadell. Han baixat lleugerament les temperatures respecte al dia d'ahir, un parell de graus. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bon dia.
Hola, què tal? La situació meteorològica continua plenament hivernal, amb ruixats que van a menys, però aquesta tarda es tornaran a repetir. En conjunt s'imposarà el cel serè en general a tot el territori, excepte el vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran i zones altes de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà, on allà estarà encara molt ennuvolat amb alguna tímida nevada a qualsevol cota. A la resta del litoral i prelitoral central i sud, doncs s'imposarà les nuvolades que aniran creixent i que de manera intermitent i dispersa aniran descarregant ruixats d'intensitat entre feble i moderada, i atenció a la cota de neu que rondarà els 700 metres, però esporàdicament aquesta cota baixarà per sota. Fins i tot al final del dia, les precipitacions que arribin al massís del port seran de neu per sobre els 400. Per tant, confirmació que l'ambient és plenament hivernal. Alguna d'aquests ruixats aniran acompanyats, com ja ha passat, de neu granulada. En conjunt, doncs, un ambient fred al centre del dia. I atenció al vent i al mar, que s'han d'anar a esverar. Per això, aquesta tarda, vespre i matinada, demà hi ha avís de mar i vent per la costa central i costa de l'Empordà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència aliena a l'empresa ja resolta, els trens de la línia R3 registren retards d'uns 60 minuts en els dos sentits, encara que la circulació es va recuperant progressivament. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no trobem incidències a la xarxa viària catalana, tampoc a les vies més properes a Sabadell, però sí que trobem problemes si mirem a Barcelona. A la Ronda Litoral, a aquesta hora hi ha aturades, congestió entre Can Tunis i la Barceloneta en els dos sentits. En canvi, se circula còmodament a la Ronda de Dalt. Els veïns de Gràcia estan fent el compte enrere perquè tanquin totes les discoteques de la zona hermètica. L'endemà que els propietaris dels locals d'oci asseguressin a Ràdio Sabadell la seva voluntat de quedar-se al barri, el veïnat ha expressat el seu rebuig a aquesta possibilitat. En aquest sentit, denuncien que les molèsties derivades de l'activitat d'aquests negocis persisteixen, encara que s'hagi reduït el nombre d'establiments oberts.
Des del 2007 fins ara, la zona hermètica ha passat de comptar amb una quarantena de bars musicals i discoteques a tenir-ne tan sols 6, 4 després del precedent de dos locals la setmana passada. Tot i aquest canvi, els veïns asseguren que continuen patint molèsties que els impedeixen descansar els caps de setmana. Joan Vives, membre de l'agrupació de veïns de Gràcia, assegura que el problema ve de que significa anar a la zona hermètica.
Encara existeix l'hàbit d'anar a la zona hermètica. Anar a la zona hermètica no és només anar als locals, sinó és anar, per exemple, a la plaça del Treball a fer un botellón, a trobar-se una colla nombrosa en allà, obrir els portamaletes, treure tot l'alcohol i muntar la gresca. Perquè és que hi ha, no només són els locals, sinó és aquest costum que hi ha, això, el que vol dir la paraula costum, no? Una cosa que, una tradició, una cosa que fa molt de temps que es fa i es continua fent.
Els veïns s'han mostrat especialment crítics amb els propietaris dels locals d'oci nocturn. Asseguren que, malgrat que els operadors es queixin de la falta de voluntat de diàleg de l'Ajuntament, ells tampoc han volgut escoltar el veïnat.
Nosaltres, com a veïns, portem molts anys queixant-nos, portem molts anys, també volem parlar amb ells, i a veure, la seva actitud tampoc no ha sigut gens positiva envers el barri. Vale? Vull dir, tots aquests problemes de botellón o de molèsties associades a aquests locals, vull dir, a veure, ells haguessin pogut ajudar a minimitzar-ho, vale? I això no ho han fet mai.
Pibes també recorda que els propietaris sabien que el Pla Especial d'Usos de Gràcia els obligaria a tancar i assegura que la seva actitud és deshonesta.
Són intents d'això, de xantatge, vull dir, a veure, d'aprofitar-se de dels ous de la gallina d'or fins a l'últim moment, no? I a la que veuen que la cosa se'ls hi acaba, doncs aleshores doncs, comencen aquí a plorar amb llàgrimes de cocodrils i a disparar cap a totes bandes. Però és una actitud, jo trobo, molt deshonesta, tremendament deshonesta.
Amb tot, els veïns confien que les ordres de precinte de l'Ajuntament arribin aviat per la resta de locals oberts a la zona hermètica.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La secció sindical de l'Ajuntament de Sabadell, del Sindicat Professional de Policies Municipals, demana la dimissió de Lluís Perarnau, el regidor de Serveis Municipals. El Sindicat de Policies considera que el seu responsable actua només de forma autoritària i critiquen el posicionament dels polítics de la Crida a favor dels 11 encausats del cas Bemba.
Xavi Bertrulí, president del Sindicat de Policies Municipals de Catalunya a l'Ajuntament de Sabadell, considera que les declaracions de Perarnau se'n desprèn l'animadversió contra el cos de policia.
I en lloc de negociació, imposició. Per tant, doncs és això, el que aquí denunciem d'alguna manera és aquesta manera de fer autoritària. I clar, ells parlen de diàleg, parlen de fer les coses a través dels acords, però en realitat, amb nosaltres, en policia municipal, en 30 mesos, tot el que hem rebut són cops.
Per Bertrulli i per Arnau hauria contradit el codi ètic de la Crida amb les declaracions d'abús d'autoritat sobre l'actuació d'un dels agents quan, segons el sindicat, l'acció d'aquest agent municipal anava en contra de la posició ideològica de Perarnau.
Bé, això no ens ho ha dit directament a nosaltres, això ho va fer en el seu entorn, i dintre d'aquest entorn hi havia una persona que era policia municipal i ens ho ha fet arribar i ens ha... Bueno, nosaltres, quan hem parlat amb el senyor Perarnau al respecte, no ho ha negat.
Entre algunes de les declaracions fetes pel regidor, el Sindicat Professional de Policia recull algunes que va fer a la publicació El Militante el 2003, afirmant que cal depurar la policia. Bartrolí critica que s'està governant des dels decrets.
S'ha fet el que no havia passat mai en 40 anys, que és fer decrets de mobilització forçosa de personal. Clar, això cal situar-ho en una situació en la que volen que des de la policia municipal els treballadors doncs, fem tot el que ells volen.
Reclamen 80 agents més al cos i que se'ls presenti un pla negociat amb els sindicats.
No deixem l'àmbit sindical perquè Comissions Obreres organitza aquesta tarda una sessió informativa per donar a conèixer la renda mínima garantida a tota la ciutadania. L'objectiu és explicar el procés que ha passat des de les mobilitzacions del 2003 fins a l'aprovació de la iniciativa legislativa popular i identificar les mancances que encara s'han de solucionar. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen. La responsable d'Acció Social de Comissions Obreres, Carme Martínez, detalla què és la renda mínima garantida i quines millores suposa respecte a la situació abans que s'aprovés la ILP.
Un instrument per evitar que la gent caigui en les situacions extremes de pobresa. Extremes de pobresa. I, per tant, dona dret a que aquesta persona puguin percebre o tinguin uns ingressos de suficiència per poder subsistir. Perquè en l'actual sistema, previ a la llei de la renda garantida de ciutadania, les prestacions o els ajuts, primer, no tothom les tenia, segon, algunes d'elles eren molt baixes.
Tot i així, la llei no s'ha desenvolupat per complet en tots els supòsits que preveu, com recorda Martínez.
Ara hi ha algunes qüestions que s'han de resoldre i que la llei preveu, com per exemple la compatibilitat de la renda garantida amb les rendes del treball parcial. És a dir, si tu tens uns ingressos que són de 300 euros al mes, perquè d'alguna manera estàs per sota d'aquest llindar de suficiència, però la renda garantida només preveu en aquests moments que les persones que puguin cobrar el complement fins a arribar a aquest llindar siguin aquelles famílies monoparentals amb treball parcial.
Des de Comissions Obreres valoren positivament l'aplicació de la renda garantida, tot i que recorden que encara no s'ha complert el seu objectiu, que tota la població tingui uns ingressos mínims iguals a la renda de suficiència de Catalunya. La xerrada informativa d'aquesta tarda tindrà lloc al Casal Pere Quart a les 6.
Demà dijous es presenta a la ciutat Sabadell l'Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals del Vallès, l'ADE. És una entitat que busca fomentar el talent i el lideratge femení dins dels sectors empresarials. Entre els seus objectius es compten la igualtat d'oportunitats, l'ètica i la transparència al món del treball. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. El programa El Matí de Ràdio Sabadell ha conversat amb dues de les seves membres. Per la sabadellenca Anna Caton, cal trencar alguns esquemes.
Hem de trencar una miqueta aquesta mena de creença que tenim de que la dona, quan és una autònoma, ho diu amb boca petita, diu que és empresària amb boca molt petita, no? No, jo tinc una botigueta, no?, per exemple, i també volem trencar molt aquests esquemes.
Encara avui és molt típic que una dona empresària se li pregunti com concilia el treball a casa i a la feina. La bretxa salarial entre homes i dones segueix sent una realitat en ple segle XXI i també cal lluitar contra el sostre de vidre per les dones a l'empresa. Per això, Montse Vilamitjana té molt clar a quin perfil s'han de dirigir.
La dona que comença, que es troba sola dintre les empreses, també n'hi ha moltes que comencen empreses, sobretot start-ups. Llavors, AD Vallès va en aquest tipus que és la massa, perquè si aquesta massa és la que nosaltres podem que faci pujar, sí que ajudarem a que totes es vagin, bueno, empoderant entre elles.
Volen expandir-se i Sabadell és un lloc important on fer-ho. Estan firmant convenis de col·laboració amb altres entitats i, de fet, un bon nombre d'elles s'han interessat en aixoplugar la seva associació, però per a AD la independència és un fet cabdal per funcionar, sobretot al marge de la política.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. facebook.com/radiosabadell.
Un minut per tres quarts de dues. L'Hospital de Sabadell necessita 200.000 euros per crear un laboratori capaç de fer els anomenats miniòrgans. El projecte consisteix en reproduir diferents òrgans del cos per experimentar amb ells diferents tractaments per fer front a malalties minoritàries. L'impuls d'aquest laboratori suposaria, segons el taulí, un pas endavant a l'hora de tractar i diagnosticar aquestes malalties que a la comarca afecten 20.000 persones.
Amb el lema Cap malaltia minoritària sense tractament, el taulí vol obrir un laboratori amb el repte de buscar avançant el diagnòstic diagnòstic i tractament de totes les patologies d'aquest tipus. La doctora Montserrat Bosque, cap del grup de recerca de malalties minoritàries de l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, explica com ho faran.
A partir d'allà de cèl·lula de teixit, fabricar aquests miniòrgans, que són estructures tridimensionals amb tota la funció d'òrgan, per poder nosaltres primer biobancar una sèrie de patologies minoritàries, perquè a partir d'aquests biobancs de miniòrgans poder ensejar tractaments novedosos que no podrien arribar a tothom pel seu cost.
Bosque apunta que aquesta tasca podria tenir un efecte immediat en el dia a dia dels seus pacients.
Si jo demostro que aquell pacient concretament, aquell tractament concret, li és efectiu, probablement l'administració veurà molt més bons ulls poder administrar aquell fàrmac a aquell pacient.
Precisament per la baixa incidència d'aquestes malalties entre la població, aconseguir el finançament necessari per la seva investigació es fa especialment difícil. Per això aquest projecte és el beneficiari de la Nit de la Ciència d'aquest any, que tindrà lloc el pròxim 12 d'abril a l'Espai Cultura i comptarà, a més, amb diverses activitats paral·leles.
Més enllà de la investigació, el Taulí també és punter a Catalunya en l'atenció als pacients amb malalties minoritàries. Per això, des de fa uns mesos, forma part de la primera xarxa d'unitats d'experts per l'atenció de nens afectats per malalties minoritàries cognitives i conductuals, juntament amb la Vall d'Hebron de Barcelona i el Sant Joan de Déu d'Esplugues.
Els 20 anys d'experiència atenent pacients afectats per aquestes patologies han fet que l'Hospital de Sabadell s'hagi fet un lloc en aquesta xarxa. Bosque, explica en què consisteix.
L'objectiu és poder treballar en xarxa amb tots els hospitals. I l'objectiu és que el pacient pugui estar al territori i que no tingui que anar sempre a l'hospital de referència. I poder treballar en xarxa entre l'hospital del territori i l'hospital de referència. Això és el gran objectiu d'aquestes xarxes d'expertesa clínica, que la primera és la de les malalties cognitius conductuals i ara estem desenvolupant les malalties neuromusculars.
La doctora Bosque assegura que en els últims 20 anys s'han fet molts passos endavant en el diagnòstic i tractament dels pacients amb malalties minoritàries. Això ha permès que molts afectats arribin als 20 anys amb una molt bona qualitat de vida, mentre que abans morien quan eren petits.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Esteban Gessa és el nou president de la secció del Partit Popular a Sabadell i Cuca Santos repetirà com a secretària general. Així ho han escollit els militants en l'assemblea del partit celebrada ahir amb el suport del 90,2% dels vots.
D'aquesta manera, el portaveu del grup municipal, Esteban Gessa, afronta la presidència del partit després de 8 anys de mandat de Miquel Arroyos, que es mantindrà com a membre de la Junta. Gessa reconeix que fa uns mesos que haurien d'haver renovat els càrrecs, però la convocatòria d'eleccions ho havia impedit. Resumeix així quin és l'objectiu que es plantegen.
Hem de recordar que estem un any i escaig de les següents eleccions municipals i, evidentment, nosaltres ens posarem ja a treballar per fer campanya i, evidentment, per treballar per i per Sabadell. Nosaltres creiem que el que és la política municipal no té res a veure amb el que és la política al Parlament de Catalunya, que es pot fer al Congrés dels Diputats, i creiem que la política municipal és una política propera, una política, des del nostre punt de vista, de gestió pura i dura.
Tot i així, Gessa no ha avançat la incògnita sobre qui serà l'alcaldable del PP i assegura que es decidirà en breu en la propera convenció del partit a Catalunya.
I afegim un parell de punts més. Ciutadans proposa que els joves rebin formació sobre reanimació cardiopulmonar a les escoles.
El grup municipal Taronja ha presentat una moció perquè l'Ajuntament s'adhereixi al programa europeu Kids Save Lives, que impulsa el Consell Europeu de Reanimació amb el suport de l'OMS. D'aquesta manera es podria formar els joves a les 2 hores anuals i un entrenament adaptat també a ells. Ciutadans proposa fer-ho extensible als treballadors municipals vinculats a l'ensenyament.
Un conductor dona positiu per marihuana, haixix i cocaïna.
Agents de la policia municipal van immobilitzar ahir a la tarda un vehicle a l'Avinguda Polinyà després que el seu conductor, de 23 anys, donés positiu al drogotex. Durant la matinada, la ronda Zamenhof, una patrulla ha immobilitzat un segon vehicle per un positiu en drogues a un conductor de 30 anys.
I ingressa a presó un lladre que va ser enxampat infraganti en un domicili de Sant Quirze del Vallès.
L'home de 28 anys i veí de Badalona va ser detingut el 16 de febrer quan una patrulla dels Mossos va identificar dos homes que sortien d'una zona comunitària amb una motxilla. Els agents van poder detenir un dels homes que portava eines com tornavisos, cordes o guants, així com els objectes robats. La policia va posar el detingut a disposició judicial, que ha entrat a presó per ordre del jutjat de guàrdia de Sabadell. La investigació, però, no està tancada i podrien produir-se noves detencions.
El periodista Antoni Bassa es presenta aquesta tarda a Sabadell el llibre Bon dia, són les 8, un recull de vivències i reflexions fruit dels 14 anys que va estar al capdavant del programa matinal de Catalunya Ràdio. Avui n'ha parlat al programa al matí d'aquesta emissora, on ha assegurat que el dedica als oients.
Bassa reconeix que és un llibre que pot resumir la seva biografia i assegura que té molts bons records del seu pas pel matí de Catalunya Ràdio, on la pressió diària demostrava la importància del que feia. Alhora, assumeix que escriure ho ha estat part d'una teràpia.
Cada dia vas acumulant moltes experiències, de bones, de dolentes, de divertides, de negatives, i tot això cada dia ho vas acumulant i acumulant i acumulant. I al final d'una temporada tens com unes caixes plenes de, com et diria jo, de sentiments que no has paït. Al final d'una temporada, doncs imagina't al final de 14 temporades, com és el meu cas, tens magatzems plens de sensacions que no has paït. Manera de pair-ho i de fer net i de posar-ho en ordre, escriure. En el meu cas, almenys, va ser escriure.
És per això que dedica el llibre a tots els oients, que encara ara li recorden anècdotes del programa. Bassa, que ha fet una defensa aferrissada de la ràdio en català, no ha tingut paraules tan amables per als partits polítics que considera que fan demagògia amb els mitjans públics catalans.
El Partit Popular i en alguna ocasió el Partit Socialista i ara amb molta incidència Ciutadans els molesta la televisió de Catalunya perquè els molesta Catalunya tal com és. Jo he sentit moltes vegades responsables del Partit Popular o gent que fa anàlisis normalment des de fora de Catalunya dient, bueno, si desactivem TV3 i Catalunya Ràdio, el conflicte de Catalunya s'acaba. Tu t'imagines que perquè ara s'acabés Televisió Espanyola s'acabaria Espanya? No passaria això. Doncs amb Catalunya passaria exactament igual. Catalunya no s'acaba perquè s'acabi el seu mitjà públic. Li faria molt mal, molt més mal que si s'acabés Televisió Espanyola, perquè el país és més petit i perquè no hi ha tants canals en aquesta llengua.
Bon dia, són les 8. Premiat amb el Josep Pla d'aquest any es presentarà a 8:15 del vespre a la llar del llibre.
La Biblioteca de Can Puiggener impulsa un fons bibliogràfic del món àrab. Amb els objectius de fomentar i donar a conèixer la cultura i la literatura àrab, aquesta biblioteca ha reunit un fons especial amb llibres de filosofia, religió, narrativa, art, història o gastronomia. A més, també s'han inclòs manuals per aprendre llengua àrab i bereber.
Marga Aragón, directora de la Biblioteca de Can Puiggener, considera que la ubicació d'aquest centre al mig de la plaça del 1 de maig i paret en paret amb el centre cívic és clau perquè tinguin una gran afluència de públic, sobretot entre els més petits.
Pensa que la biblioteca és com un centre de reunió, no?, d'ells. Estava també en un lloc molt com privilegiat, que està justament a dins del centre cívic. Llavors, com que hi ha molts més serveis, doncs la biblioteca està integrada amb serveis socials, amb espai jove, amb centre de tarda, i tota la població es concentra allà, a més que està al costat d'una plaça.
Aragón també ha reconegut que la proposta pedagògica de la biblioteca ha aconseguit que molts infants passin la tarda a l'equipament.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat. Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
La força de la TUS. Transports urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres informacions destacades del dia, de nou marcades per l'àmbit polític i judicial. Després que l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, no hagi comparegut avui al Tribunal Suprem com a investigada en la causa per rebel·lió contra els líders independentistes, la Fiscalia ha demanat presó per Gabriel i que es dicti un ordre de detenció i extradició immediata. També ho ha fet l'acusació particular, Vox. Ara caldrà saber quina és la decisió que adopta el jutge Pablo Llarena, en tot cas, en el cas de Suïssa. Suïssa, no es pot demanar una euroordre, com es va fer inicialment amb Puigdemont a Bèlgica, perquè no pertany a la Unió Europea. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat sota fiança Fèlix Millet i Jordi Montull 16 dies després d'entrar a la presó.
El tribunal els ha imposat una fiança de 400.000 euros i 100.000 euros respectivament i els obliga a entregar el passaport, ja que considera que encara hi ha risc de fuga. Els dos van ingressar a Brians 1 el passat 5 de febrer amb una condemna de 9 anys i mig per Millet i 7 anys i mig per a Montull.
El ministre de Justícia, Rafael Català, creu que no hi ha motius perquè Suïssa denegui l'extradició d'Anna Gabriel.
No hay que prever ninguna dificultad. El Código Penal suizo es un código penal propio del siglo XXI, como lo es el español, y por lo tanto los delitos de traición a las instituciones, al Estado, existen en el Código Penal suizo. Por lo tanto, bueno, insisto, habrá que ver por qué delitos en su caso se le imputa a la señora Gabriel y ver si esos delitos existen más o menos cercanos en el caso del derecho suizo.
Vox demana al jutge Pablo Llarena que citi a declarar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i l'exsecretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, per parlar de les negociacions sobre el referèndum pactat.
Segons l'acusació popular del cas d'1 d'octubre, les declaracions d'Artur Mas demostren l'existència d'un comitè secret per impulsar una consulta pactada. Per tant, considera imprescindible que Rajoy i Rubalcaba confirmin al Suprem que l'objecte de negociació era aquest referèndum, fet que suposaria un delicte.
El Tribunal Suprem dona 10 dies a Marta Rovira per pagar els 60.000 euros de fiança que es va fixar dilluns després de declarar davant Llarena pel cas de l'1 d'octubre.
La secretària general d'Esquerra Republicana també té l'obligació de presentar-se cada 15 dies al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I un últim apunt en àmbit més general, Trump proposa prohibir el dispositiu que converteix els rifles semiautomàtics en automàtics, com els que va utilitzar l'autor de la matança de Las Vegas el passat 1 d'octubre.
Conegut com a Bump Stock, es tracta d'un dispositiu que es col·loca a la culata i permet disparar ràfegues de desenes de bales per minuts. Estudiants i col·lectius a favor del control d'armes ja han titllat de tímida la proposta del president nord-americà.
Recte final del Notícies Migdia, un temps que dediquem a la cultura perquè avui ha arribat el gran dia pels amants i pels amics de l'òpera.
La contraportada.
Avui s'estrena el gran repte de la temporada dels Amics de l'Òpera, Don Carlo. És una de les obres mestres del compositor Giuseppe Verdi i serà el punt àlgid de la celebració del 30è aniversari del cicle d'òpera a Catalunya.
Es tracta d'una funció en quatre actes amb personatges magistralment dibuixats, grans cors com el que acabem d'escoltar, música inspiradíssima i un dramatisme intens que no deixa ningú indiferent. L'espectacle està produït i organitzat per l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. La seva presidenta, Mirna Lacambra, diu que ara la feina ja està feta i tot és a punt.
Els amics estan molt bé, està tothom a punt, tant els cantants com els directors musicals, els directors d'escena i nosaltres i tots estem a punt de fer el Don Carlo.
L'Orquestra Simfònica del Vallès hi aporta el seu talent i acompanyarà les veus del tenor Don Carlo, Albert Casals, i el baríton Rodrigo, Carles Daza, en el famós moment en què jura una amistat eterna abans de separar-se, Dio que en el alma infondere. Una trama situada a l'Espanya del segle XVI entre prínceps, princeses, inquisidors, passions i llibertat, amb brillants escenes col·lectives que compliquen molt la feina de producció i que, com destaca la cambra, no sempre es podrà plantejar un repte de tal magnitud.
És un repte molt, molt, molt gros i que no sempre podrem estar assolint aquests grans reptes, no? De quan en quan en farem algun, però després, doncs, continuarem amb les nostres òperes normals.
L'espectacle girarà per una desena de ciutats de Catalunya fins al mes de març, visitant Reus, Viladecans, Vic o Manresa, entre d'altres.
Parlant d'aquest repte de la temporada dels Amics de l'Òpera, el Don Carlo de Giuseppe Verdi, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui. Un notícies migdia que començàvem parlant de la zona hermètica dels veïns de Gràcia i les seves reaccions davant de les demandes als propietaris dels locals d'oci de mantenir-se al barri. Aquesta i les altres notícies que us hem explicat en aquesta mitja hora les podeu trobar, com sempre, ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. I ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís, de la mà de l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.